Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha convocat avui la premsa al tradicional esmorzar previ al Nadal. Durant aquesta trobada ha anunciat els terminis dels principals projectes que portaran a terme aquest mandat. El primer que tirarà endavant serà la compra de l'aparcament de l'estació del passeig de la plaça Major, que es formalitzarà el 24 de desembre en un ple extraordinari abans que acabi l'any. A part de la compra, encara quedarà adaptar l'espai i posar-lo en funcionament.
Fer el projecte d'obres i rescatar la concessió. Penseu que en el pàrquing tenim per un cantó que s'ha de fer el projecte per fer la connexió dels dos aparcaments i les sortides, però a la vegada tenim en aquest cas Saba, que ens l'està gestionant, que encara té una concessió vigent. Per tant, haurem de fer també un element d'enginyeria administrativa, que és fer el projecte i a la vegada treballar tot el que és el rescat de la concessió, perquè un cop estigui el projecte es pugui tornar a licitar conjuntament el que són els dos aparcaments, havent fet ja el rescat. Per tant, la idea és al llarg d'aquest 2020 fer tota aquesta part més administrativa. Jo crec que ens acabarà saltant el 2021, una part important d'aquesta operació.
L'alcaldessa també s'ha compromès a posar dates a la construcció del portal sud de la ciutat. Durant l'any que ve s'hauria d'aprovar i licitar el projecte, que estaria en obres 2 anys més per acabar-se just al finalitzar el mandat el 2023. En la pròxima mitja hora acabarem de saber com s'estructura el mandat en l'apartat d'infraestructures, però hi ha altres temes sobre la taula.
Titulars.
El degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manol Hernández, denuncia el col·lapse dels jutjats de Sabadell. Helena Molís, molt bon dia.
Bon dia, assegura que són els més saturats de tot l'estat, un fet que s'assuma als problemes estructurals de l'edifici que posen en dubte la seva seguretat.
Un exemple l'hem tingut el passat dia 20 de novembre, que no va detectar un petit incendi a la terrassa de l'edifici, aquesta centralita, i va ser un vianant que va avisar que sortia fum de la terrassa, i van venir els bombers, i també una altra prova de com funciona aquest edifici. No hi havia ningú, no tenia localitzada la clau d'accés a la terrassa i els bombers van haver d'obrir la porta a la força per poder accedir al lloc en què hi havia aquest fum.
Hernández també ha anunciat que el dia 2 de gener es posaran en marxa 2 nous jutjats de primera instància, un d'ells dedicat a temes de família.
Una alumna sabadellenca guanya un premi a les jornades 24 hores d'innovació.
Nerea Rodríguez, de l'Institut Castellarnau, ha quedat quarta dels 200 participants que havien de resoldre 24 reptes en 24 hores. La jove explica com s'ha conclòs aquesta jornada.
Ha exposat davant de tots els alumnes, dels 200 alumnes que hi havíem aquí, davant de les 24 empreses. I els hem exposat i a través de la presentació ens han dit si guanyàvem o no. I el nostre equip ha quedat quart.
A part dels alumnes, també hi van participar empreses de la talla de Vueling que han estat les encarregades de posar a prova els joves.
Antonio Romero es converteix en el segon jugador del Sabadell que renova per la pròxima temporada.
L'andalús es troba lesionat de gravetat i no podrà jugar cap minut aquesta temporada. A partir de les 2, el programa Hotel Suís, el migcampista, valorarà en directe aquesta renovació.
Tot seguit ampliem aquestes i altres notícies amb Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, repassem l'estat dels serveis. Graus ara mateix a la ciutat, dia ennuvolat. En l'Abel Flores ens explicarà què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Tenim per davant un canvi de temps que ens portarà precipitació, vent i mala mar de cara a aquest proper divendres. De moment avui, amb intervals de núvols que aniran circulant i amb precipitació que ja comença a caure pel nord-oest, de moment fins al vespre serà en general de caràcter feble, restringida en aquest sector. A partir del vespre arriba el gruix del sistema frontal. Començarà a haver-hi també precipitació d'altres punts del terç oest, no tan continuada com en zones del vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, però anirà avançant i durant aquesta propera nit i propera matinada podrà ploure a qualsevol punt del territori, sempre precipitació en general que durarà poca estona, però serà més continuada en zones sobretot, com dèiem, del nord-oest, on entre aquest migdia i demà migdia podrien acumular-se a cotes altes del Pirineu i del Prepirineu fins a més de 100 litres per metre quadrat i per damunt dels 2.300 metres fins i tot més de 40 centímetres de neu nova, però també farà molt de vent. Això provocarà que pugui produir-se a cotes altes serralades del Pirineu i del Prepirineu, el fenomen del torb, i també que hi hagi molta variació pel que fa al gruix finalment acumulat en diversos sectors. També esperem que aquest vent afecti d'altres punts del territori entre aquest proper vespre i demà a migdia, per tant atenció perquè hi ha avisos emesos en aquest sentit fins demà a migdia. I també hem de parlar de mala mar. Demà hi haurà temporal marítim a tota la costa catalana. És tot de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Repassem ara l'estat del transport públic. Cristina Adrián, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs primer de tot hem de partir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per una incidència a les instal·lacions de Mataró, els trens de la línia R1 estan circulant de mones que poden superar 30 minuts. Les restes línies de Rodalies, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils, funcionen amb normalitat segons els diferents operadors. I finalment, informar que es manté aclarat avís d'episodi ambiental per alta contaminació de l'aire per partícules en suspensió. Cal evitar els desplaçaments innecessaris, especialment en hora punta, i utilitzar modes de transport més sostenibles com ara el transport públic. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, Cristina. Pel que fa a l'estat del trànsit, hi ha 5 quilòmetres a la ronda de dalt cap al nus del Llobregat en sentit sud i 3 quilòmetres en sentit nord cap al nus de la Trinitat. També a la Nacional 2 trobem 3 quilòmetres a Sant Pol de Mar en els dos sentits i 1 quilòmetre a la C31 a l'alçada del Prat de Llobregat i 1 quilòmetre a la 2 a l'alçada del Bruc.
La notícia del dia.
Us ho dèiem en començar, l'Ajuntament ja ho té tot a punt per adquirir l'aparcament soterrani de l'estació de Plaça Major per 4,8 milions d'euros. Un acord in extremis amb Ferrocarrils de la Generalitat aquesta mateixa setmana ha permès desencallar aquesta qüestió, un tràmit que es portarà a ple en una sessió extraordinària dimarts al matí. Les obres d'adequació començaran a finals del 2021 o a principis del 2022. Ho ha anunciat avui l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en un esmorzar davant la premsa per fer un estat de situació dels projectes d'aquest mandat. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Disposar d'aquest aparcament serà clau per reordenar la mobilitat al centre de la ciutat i fomentar la pacificació de molts dels seus carrers. I és que amb l'adquisició de les noves instal·lacions, l'entrada i sortida a l'aparcament soterrani es farà des del passeig Manresa, tancant definitivament l'entrada i sortida per plaça del Pedregar i carrer del Sol.
Poder tancar tant l'entrada com la sortida actual que tenim, que passa per zona peatonal. És a dir, aquest seria l'objectiu. Si estem parlant de pacificar el centre i resulta que portem anys i anys i anys en aquesta ciutat tenint uns accessos en el pàrquing que no ens ha passat res, diguem, perquè una volta que deia la meva iaia, no? La idea és que les entrades i les sortides siguin per via MC. El que no sé si s'haurà de deixar alguna cosa de seguretat. Aquest és ara l'element que s'han d'acabar de mirar per temes de seguretat, que s'hagi de deixar algun d'això. Però la idea és que tant l'entrada com la sortida, el projecte que jo hem encarregat que es faci és perquè sigui tot per via MC.
Tot i que hi ha termini per abordar l'inici de les obres, Farrés encara no pot posar data a l'obertura de l'aparcament. Assegura que tot depèn de tràmits que tot just s'estan iniciant ara.
Falta saber el recuperar la concessió, què significa. És a dir, quant de temps, perquè aquí depenem molt de si hi ha acord amb l'actual concessionari o no. Si hi ha acord, doncs evidentment podem agilitzar. Pensa que com a mínim un any i mig per fer el concurs, el projecte, la licitació, això és el mínim. Aquesta casa per bellugar un paper, diguem, un mínim és un any i mig. I per tant després el que amb el projecte es veurà també el temps d'execució de les obres. Com aquests dos elements encara no els tinc, se'm fa difícil poder-vos donar la data d'inici del pàrquing.
En paral·lel a aquest projecte també es treballarà la reurbanització del passeig en superfície. Ferrer ja ha anunciat que tindrà molt més verd i que s'eliminarà la presència de la pèrgola.
L'alcaldessa també s'ha referit a una altra de les grans obres d'aquest mandat, la del Portal Sud.
Les obres començaran el 2021 i estaran enllestides abans que acabi el mandat. Per l'alcaldessa, les actuacions, que també portaven anys encallades, donaran a Sabadell una entrada pel sud adequada a les necessitats de la ciutat.
Primer és ordenar tota l'entrada sud de la ciutat. És a dir, ara mateix tenim aquesta entrada de la ciutat, que vosaltres la coneixeu igual que jo, que és un desastre i, per tant, no podem tenir una entrada a la ciutat com la que tenim actualment. Amb aquest projecte que us l'ensenyaré, perquè aquest sí que pràcticament el tenen ja redactat, aquest jo espero que el primer trimestre doncs, ja el tinguem a punt. La idea grossa, us dic, és que hi va una rotonda grossa d'aquestes de distribució, no tan gran com la de l'IKEA, per tant, més reduïda, per entendre'ns, però una rotonda que el que fa és tenir un accés directe a la C58, per tant, aquest també és un element important, que és aquesta connexió directa amb la C58.
El Portal Sud també servirà per reordenar i facilitar l'entrada a l'aeroport de Sabadell, un primer pas per poder donar més projecció a la infraestructura.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Els jutjats de Sabadell són els més col·lapsats de tot l'estat, ho afirma el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manol Hernández, a partir de les dades que publica el Consell General del Poder Judicial. La situació pot millorar a partir del 2 de gener, quan s'estrenaran dues noves sales, però la situació continuarà sent ajustada pel volum de feina que hi ha. A més, l'edifici manté molts problemes estructurals que només es solucionaran amb la construcció d'uns nous jutjats de Sabadell.
El degà del Col·legi de l'Advocacia, Manol Hernández, ja ha avançat que l'Ajuntament té decidit en quin espai s'ha d'ubicar el nou edifici. De fet, ja ho ha comunicat al Departament de Justícia i només caldrà que es formalitzi la sessió aviat. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
L'Ajuntament ja ha decidit, perquè ja ha tingut informació dels requeriments necessaris en quant a superfície, etc., per part del Departament de Justícia, i ja ha analitzat les possibilitats i ha decidit ja un terreny concret per cedir al Departament de Justícia per edificar un nou edifici judicial.
El procediment es pot allargar uns 4 o 5 anys, de manera que s'ha de gestionar el mentrestant. Per millorar la situació dels jutjats, el 2 de gener s'obriran dues noves sales de primera instància, una de les quals dedicada a temes de família. De totes maneres, les mancances continuaran.
Amb això ens enganyaríem, veurem que millora la situació a nivell de jutjats de primera instància, a nivell de jutjats de civil, perquè hi haurà dos jutjats més distribuint la feina, repartint els assumptes. Notarem una milloria, és evident, però això només es circunscriu a l'àmbit civil i de família. En l'àmbit penal no notarem cap millora perquè no n'hi haurà, no tenen incidència aquests jutjats, o en el de la instrucció tampoc, o en el de social tampoc.
L'edifici també està en molt mal estat. Per exemple, el passat 20 de novembre el sistema de seguretat no va detectar un petit incendi en un generador i van ser els vianants des del carrer qui van avisar els bombers. Uns bombers que van haver de tirar la porta a terra de la sala del generador perquè ningú sabia on era la clau. Hernández també ha criticat que només un ascensor arriba als pisos superiors i que el partit judicial només tingui dos agents de seguretat per 17 plantes.
Encara en matèria judicial, ha vist a l'Audiència Nacional per decidir sobre els recursos d'apel·lació de 4 dels 9 CDR empresonats en el marc de l'operació Judas ha finalitzat fa poc més d'una hora. Ara, doncs, es resta a l'espera de la decisió del jutge que podria arribar a decretar llibertat sota fiança per als detinguts, entre els quals hi ha el sabadellenc Xavi Duch.
Recordem que la Fiscalia ara demana per a 3 dels 4 detinguts llibertat sota una fiança de 9.000 euros, canviant d'aquesta manera el criteri establert des de fa mesos. Des de l'inici de l'operació, la Fiscalia demanava presó provisional sense fiança. Per la seva banda, l'acusació popular continua demanant presó sense fiança per a tots els detinguts. A mitjans del mes passat, l'Audiència Nacional va repetir la vista de mesures cautelars per als 4 arran de l'anul·lació de l'ordre de presó que pesava contra ells. Aleshores, però, els magistrats van tornar a optar per mantenir la presó. Una decisió que es va recórrer i que s'ha revisat en la vista d'avui.
Notícies migdia.
El Parc Taulí lliura les beques del 2019 premiant 22 projectes i amb una dotació global de 130.000 euros. El doctor Lluís Blanc, director de recerca i innovació de la Corporació Sanitària Parc Taulí, explica com estan pensats els guardons.
Aquestes són beques que la Fundació Parc Taulí de fet entrega per projectes d'investigació dels seus professionals i que apleguen unes diferents categories, no? Una categoria és per gent emergent que està començant a fer recerca, una altra categoria són per grups consolidats i després tenim una modalitat que són per projectes d'innovació, és a dir, aquells projectes que comporten un desenvolupament i que són per ser transferits a la societat i que en la majoria d'ells són per treballar amb el teixit industrial.
65 projectes optaven a la convocatòria en aquestes categories. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere. També explica el doctor Blanc que hi ha hagut 15 candidatures que han competit en la categoria Intensifica't.
També entreguem el que nosaltres en diem intensificació. Per tant, hi haurà 6 professionals que els deslliurarem l'assistència, que la part assistencial de la seva jornada, del temps que estan a la corporació, perquè puguin desenvolupar projectes que tenen en àmbits doncs, nacionals, estatals, europeus o les pròpies beques del Taulí. Per tant, cada any en donem 6 i ara d'aquests professionals que tenen una part de la seva jornada en diferents proporcions, hi ha la pròpia corporació en tenim un 16 o 17 perquè es puguin dedicar més a la recerca i a la innovació.
A més, també hi ha un parell de beques menors per a estudiants de medicina amb l'objectiu que puguin afegir-se a grups ja consolidats. La dotació acumulada de les beques Taulí des de la seva creació és de prop de 2 milions d'euros. El doctor Blanc, però, demana a les administracions que assoleixin el nivell d'inversió en investigació i recerca que tenen els països europeus als que es volen assemblar, ja que el percentatge del PIB dedicat és inferior a la mitjana europea. En l'acte d'entrega també s'ha programat la conferència Fotons, una de les les eines clau per l'exploració de les fronteres de la ciència, a càrrec del doctor Lluís Torner, director de l'Institut de Ciències Fotòniques.
I un estudiant de l'Institut Castellarnau ha quedat quart a la jornada 24 hores d'innovació que s'ha celebrat aquest dimecres i dijous a Barcelona. Nerea Rodríguez ha sigut una de les tres alumnes del Centre Sabadellenc que han participat en aquesta convenció on els més de 200 assistents havien de resoldre 24 reptes en 24 hores. Rodríguez afirma que ha sigut una jornada èpica i que no dubtarien repetir.
Per mi ha sigut una experiència, ara li comentava al meu professor, que ha sigut una experiència increïble, ja que coneixes a molta gent, perquè venen gent de tota Catalunya i això fa que interactuïs amb molta gent, siguis més obert. A més d'això, coneixes a moltes empreses, amb molts, molts reptes, que això és molt guai. I a més d'això, et poses una mica a prova la teva creativitat i quina eficàcia tens de treballar amb pressió i poder fer doncs un repte com és aquest, que és bastant difícil.
Una jornada que va començar ahir a les 11 del matí amb la tria de reptes.
Així és, els diferents estudiants es van haver de dividir en grups segons el repte que els motivava més. Entre les empreses participants hi havia Vueling o el Circuit de Catalunya, entre d'altres. A partir d'aquest moment, els alumnes han treballat non-stop per aconseguir vèncer el repte. Rodríguez afirma que gairebé no han dormit.
No hem dormit, bueno, teníem torns per poder dormir 2 hores, però gairebé els alumnes no hem dormit perquè els reptes eren difícils i aleshores havia de fer molt treball. Aleshores, com era complicat, doncs hem agafat i quasi bé no hem dormit res.
Finalment, aquest matí, els estudiants han exposat els seus projectes. El grup on participava Nerea Rodríguez ha quedat quart en la competició general i ha guanyat el Premi Accessibilitat.
Més coses, el Consorci de Residus del Vallès publica un seguit de consells per dur a terme un Nadal més sostenible, i és que durant aquesta època genera un 3% més de residus que la resta de l'any. Són dades de l'Agència de Residus de Catalunya, que també alerta de l'augment del consum energètic durant aquesta època de l'any. Alguns dels àmbits sobre els quals podem actuar són els regals, els àpats o els desplaçaments que duem a terme en aquestes dates.
Començant pels regals, caldria evitar, doncs, coses perquè sí, els famosos quecos que s'acumulen per casa sense cap utilitat. Una bona alternativa és regalar experiència. També s'ha de fomentar la compra en comerços de proximitat i evitar les multinacionals que venen per internet des de l'altra punta del món. Tampoc s'han de descartar els regals de segona mà, com proposa el president del Consorci de Residus, Nil López.
Per exemple, no? Doncs una bicicleta, quan els nostres fills creixen i ja no la poden fer servir. Seria important que en lloc de llançar-la, doncs poguéssim trobar-hi un segon propietari. Segur que hi ha un nen que estaria molt agraït de poder-la utilitzar. I això amb molts objectes quotidians que ens en faríem creus del que es podia arribar a fer servir.
El Nadal també és sinònim de grans àpats amb la família o els amics, normalment on el menjar és abundant. Cal pensar bé les quantitats que oferirem.
Nosaltres volem fomentar, doncs, aquesta cuina d'aprofitament, de recuperació, la cuina que feien les nostres àvies, no?, per dir-ho així, i sobretot, doncs, en aquest cas, doncs, també incidir en que es cuinin les quantitats justes, no?, que no hi hagi malbaratament d'aliments, no? És molt típic veure aquestes taules de Nadal plenes de menjar, que llavors s'obre menjar per tot arreu i aquest menjar es malbarata.
Per anar als àpats familiars també cal tenir en compte el transport públic o compartir vehicles. Finalment, sobre la calefacció, el Banc d'Energia recomana que es mantingui entre els 19 i els 21 graus quan hi ha persones. Així cadascú es pot ajustar, els fredolics amb jerseis gruixuts i els calorosos amb peces de cotó.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 2. Anem a altres notícies del dia en un format més breu. Federalistes d'Esquerra organitza el pròxim 11 de febrer un recorregut per Sabadell Republicà, coincidint amb l'aniversari de la proclamació de la Primera República.
La ruta inclourà una visita a l'antiga seu del Cercle Republicà Federal, un dels símbols del federalisme republicà. L'entitat que va néixer fa 7 anys i que treballa per assolir les bases que permetin posar en marxa un sistema federal ho va comunicar en el marc d'una trobada amb l'alcaldessa Marta Ferrés.
Els Mossos d'Esquadra enxampen un motorista de Sabadell quan circula a 188 km per hora en una carretera local dins del terme municipal d'Arbúcies, a la comarca de la Selva.
L'infractor de 43 anys i veí de la ciutat doblava el límit de la velocitat permesa i haurà d'anar a judici per un presumpte delicte contra la seguretat viària. La policia catalana ja l'ha citat perquè es presenti davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.
L'alcaldessa Marta Ferrés participa aquesta nit en una trobada al Centro Galego Nos.
L'acte comptarà amb la presència d'Antonio Rodríguez Miranda, secretari general de Migració de la Junta de Galícia, el qual manté contactes amb el centre centres gallecs d'arreu del món. Una trobada en la qual també hi seran presents una vintena de representants de diferents centres gallecs de Catalunya. Començarà a 2:15 a l'entitat del carrer Fernando Po, als Marinals.
I en plana cultural, l'Estruc acollirà demà l'Open Think Tank, un espai on reflexionar sobre les arts en aquests moments.
La jornada, que té la voluntat de ser un laboratori d'idees, compta amb un taller obert a partir de les 10 del matí i un programa públic de ponències a partir de les 5 de la tarda. Més tard, a les 7, es presentaran els treballs de diversos artistes residents a la fàbrica durant aquesta tardor. La iniciativa vol plantejar preguntes sobre l'art de les performances en aquesta nova dècada, com per exemple, com han de ser d'ara en endavant els espais de creació d'art.
Al gener arriba una llum nova a Sabadell. A Centre de Dia la Llum fomentem l'autonomia personal i la socialització de la nostra gent gran, procurant estimular l'estat cognitiu, físic i emocional, oferint també suport als familiars. Tallers de memòria i animació, fisioteràpia, ioga, musicoteràpia, pintura i totes aquelles teràpies que ajudi els nostres majors a tenir una vida més plena i saludable. Centre de Dia a la Llum, un espai on la gent gran es sentiran recolzats per professionals amb una clara vocació personal, el benestar de les persones grans. Estem al carrer Clemència Isaura, 43, a Sabadell. Informa-te'n a www.centrededialallum.com o al 93 031 21 46. Centre de Dia a la Llum. La nostra filosofia és cuidar els vostres pares i avis, ja que també són els nostres.
I els tres Reis Mags d'Orient van portar l'or, l'incens i la mirra. I nosaltres hi posem el ritme. Aquestes festes tens una cita amb la música funk i soul. Els dies 24 i 31 de desembre a les 9 del vespre segueix el ritme de Salsitxes Paradís a Ràdio Sabadell.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos. És pecat.
Reunions entranyables, menjars familiars, el Nadal sempre proper i sempre alegre i divertit. Mercat de la Creu Alta. El divendres 20 a les 6 de la tarda, sorteig de 12 paneres. Participa comprant a les parades del mercat. Gaudeix dels teus. Gaudeix el teu mercat. Mercat de la Creu Alta.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sis minuts per arribar a les 2 de la tarda. Sortim de Sabadell i la comarca. En matèria judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat el president de la Generalitat, Quim Torra, a un any i mig d'inhabilitació per l'exercici de càrrec públic.
El considera culpable de desobediència per no haver retirat a temps els llaços grocs del Palau de la Generalitat. La condemna de Torra no és encara una sentència ferma perquè es pot recórrer encara al Tribunal Suprem espanyol.
I el Tribunal de la Unió Europea conclou que Oriol Junqueras tenia dret a la immunitat des de la seva elecció com a eurodiputat el 26 de maig passat.
La decisió contradiu, per tant, el criteri del Tribunal Suprem, que no va deixar sortir de la presó el líder d'Esquerra per acceptar el càrrec d'eurodiputat davant de la Junta Electoral Central. Per la seva banda, el president del Parlament Europeu, David Sassoli, insta les autoritats espanyoles a actuar en conseqüència a la sentència d'aquest tribunal. Un prec que ja ha obtingut resposta i és que la Fiscalia torna a demanar la inhabilitació immediata de Junqueras i en rebutja la seva sortida de la presó.
Tsunami Democràtic volia aturar el Barça a Madrid amb dues pancartes portades per drons.
Així ho ha confirmat avui un portaveu del moviment a Catalunya Ràdio, que lamenta que no va tirar endavant perquè els drons van ser interceptats pels Mossos d'Esquadra. El portaveu també defensa que les accions del Tsunami, l'única violència que s'ha apreciat, està la policial.
Tot i això, l'acció d'ahir es va tancar amb una desena de detinguts a l'entorn del Camp Nou per desordres públics, llançament d'objectes i atemptat a l'autoritat.
Els Mossos d'Esquadra també van arrestar una onzena persona pel robatori d'un rellotge de luxe. Els aldarulls, que es van concentrar a l'accés sud de l'estadi del Barça, van acabar amb més d'un centenar de ferits, la majoria de caràcter lleu, entre els quals hi ha 55 agents dels Mossos.
Un incendi en un edifici a prop de la Sagrada Família ha provocat 6 ferits greus.
El foc s'ha declarat en un immoble situat al carrer Enamorats i ha provocat 6 ferits greus, d'un total de 20 persones assistides. La Guàrdia Urbana treballa amb la hipòtesi que l'incendi ha estat provocat.
La CGT manté la vaga de Renfe convocada demà, malgrat els apropaments amb Adif i Renfe.
Tot i que les companyies han fet gestos d'apropament amb els treballadors, el sindicat afirma que els seus plantejaments encara estan molt allunyats de les seves reivindicacions. Amb tot, manté la vaga de 23 hores d'aquest divendres. Els serveis mínims decretats són d'un 66% del servei entre les 6 i 2 quarts de 10 del matí i entre les 5 de la tarda i 2 quarts de 9 del vespre. Durant la resta de la jornada, els serveis mínims seran del 33%.
I Donald Trump serà el tercer president de la història dels Estats Units a sotmetre's a un judici de destitució al Senat.
La Cambra de Representants ha votat aquesta matinada a imputar-lo per dues qüestions. Una, per abús de poder per haver pressionat Ucraïna amb finalitats electoralistes, i també per obstrucció a les investigacions del Congrés. El mes que ve es farà el judici polític al Senat i és molt probable que Trump quedi exonerat gràcies al vot de la majoria republicana.
L'Orquestra Simfònica del Vallès impulsa un projecte social anomenat Beethoven 250.
La contraportada.
El projecte aprofita que aquest 2019 se celebra el 250è aniversari del naixement de Beethoven. Jordi Cos, president de l'OSB, diu al programa al matí que s'hi han implicat degut a la seva preocupació per crear comunitat, i això els va portar a preguntar-se per com viuria ara Beethoven la seva sordesa.
Pensaven que un bon projecte seria preguntar-nos com és la vida actual també de la gent que pateix de la sordesa, ja que Beethoven també era sord. Com ha evolucionat això, o quines dificultats tenen. Hem sabut, i aleshores vam saber que existia aquesta orquestra, que era el Graham Clark, i ens vam acostar, impulsada per l'Hospital Sant Joan de Déu, i ens vam acostar, vaig trobar 10 nens que són, entre 10 i 12 nens que són meravellosos, són fantàstics, sords de naixement, i que ara poden escoltar gràcies a un implant coclear, i que fan música.
D'aquesta manera es vol visibilitzar una discapacitat que potser no ha estat tan considerada, com per exemple la ceguesa.
El presentador de l'Espia de Mahler a Ràdio Sabadell explica que, segons alguns experts, a mesura que la seva pèrdua d'audició avançava, també evolucionaven les seves partitures. Cos és dels que creu que la sordesa de Beethoven sí que es nota parcialment en la seva obra, amb una vessant positiva, i és que va anar més enllà imaginant la música en el seu cap. Cos, que dirigeix la jove orquestra Graham Clark, explica que aquesta agafa el nom de l'inventor de l'implant coclear.
Graham Clark va ser l'inventor de l'implant coclear, no? O sigui, era com un homenatge a aquest senyor que encara viu, que viu a Austràlia, i possiblement, potser una de les accions que farem al darrer concert, on els nens podran interpretar com a vist el tema de l'himne a la joia, de la novena de Beethoven, és possible que en aquest concert potser hi vingui, no? Que sigui testimoni també del que ha fet la seva ciència, no?
La jove orquestra Graham Clark la formen infants d'entre 8 i 17 anys que saben tocar un instrument i porten l'implant coclear. Els seus membres estan composant música que la mateixa OSB acabarà interpretant en els 3 concerts que tenen previstos.
D'aquesta manera posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. I tornarem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, a Twitter, a Instagram i al portal web radiosabadell.fm. Ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva amb l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.